asumir mi responsabilidad de dar un paso adelante y liderar esa recuperación con toda la determinación. Y si no soy capaz de liderar la recuperación que necesita Valencia, voy a asumir las consecuencias políticas personalmente, no optando a la reelección.
Carlos Mazón vol ser jutjat per com gestioni la sortida, la recuperació de la catàstrofe de la Dana. L'oposició, però, ja l'ha sentenciat per com va actuar el dia de la tragèdia i els posteriors. Els socialistes ofereixen al Partit Popular els seus vots a qualsevol candidat alternatiu que presentin en lloc de Mazón.
Que destituyan al señor Mazón y que nombren a un presidente técnico y de transición. Tendrán todos los votos del Partido Socialista.
Catalunya nit.
Donald Trump està actuant a l'altura del que havia promès amb els seus nomenaments. Alguns, com Robert Kennedy, nebot del president John Fitzgerald, desperten recels fins i tot entre els republicans. Explicarem sobre quina notícia falsa se sustenta el discurs antivacuna de Robert Kennedy. Canva, l'eina de disseny gràfic més popular a internet, permetrà subtitular automàticament en català. Ens ho avançarà aquí, al Catalunya Nit, la Mariola Dinarès. Eduard Fernández fa una actuació memorable a Marco.
¿Estuviste en Flossen?
¡Qué chicones!
Sí, no sé, es que perdona, pero no sé cómo decirlo. Esto es una cosa y derribo, me parece a mí.
Una interpretació que s'afegeix a un any màgic per a l'actor català que també té en cartellera el 47, una pel·lícula que està batent rècords de taquilla per al cinema català. A partir de les 11 tindrem la sort de poder conversar reposadament amb l'home que ha donat vida a persones amb tan bon cor com Pere Casaldàliga i personatges més obscurs com Paesa o el creador de la Legión i ara l'impostor Enric Marco. També han tingut una temporada èpica de Tiets que tanquen la seva gira amb dos concerts avui i demà amb totes les entrades esgotades al Sant Jordi Club. Hi passarem i us presentarem una banda de Madrid que visita Barcelona sobre la qual un dia Rosalía va dir això.
El otro día mis amigos me enseñaron un tema que llevo semanas que me acuerdo del tema, es como que se me ha quedado grabado en la mente. Pues el tema dice así.
Peine tapa mi chica y un mantón. La vida cañón.
Peine tapa mi chica y un mantón. Butaca en teatro. La vida cañón.
Són el Calà Norte, dimecres toquen el Ras Matàs i avui passen pel Catalunya Nit per posar ritme aquest divendres. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Jóvenes pobres, tardes de rico. Hace tiempo que no pienso en el horror.
El president valencià ha demanat disculpes per la gestió de la catàstrofe al País Valencià, però ha evitat fer una autocrítica clara perquè afirma que no va ser culpa seva. Carlos Mazón ha descarregat els errors al govern espanyol perquè, segons ell, no va avisar a temps ni com tocava de la dimensió d'aquella tragèdia. Saludem el nostre enviat especial a València amb el suport tècnic de David Mendoza. Albert Prat, bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit.
Doncs aquí estem, seguint tot aquest dia de compareixences llarg. Mazón diu que ell és el primer d'assumir responsabilitats, però no van tan enllà com a fins al punt de dimitir. Ara estem pendents de com acabi la remodelació del seu gabinet.
Sí, Mazón ha remarcat que el pitjor que podria fer en aquests moments és plegar i que està determinat a liderar la reconstrucció fent canvis al govern.
No, yo no me aferro a ningún cargo, me aferro a mi responsabilidad. Para lo bueno y para lo malo, para el acierto y para el desacierto. De verdad que creo profundamente en asumir esa responsabilidad, porque creo que no sobran manos.
Mazón ha anunciat que crearà una vicepresidència que agruparà les conselleries clau per refer la zona zero i que crearà un nou departament d'emergències i interior desvinculat de justícia. El que no sabem a hores d'ara és quan executarà tots aquests canvis i quins consellers de l'actual executiu hauran de plegar.
El president valencià ha parlat durant 2 hores i mitja, ha dit que feia autocrítica, però a l'hora de buscar exemples concrets hem trobat ben poca cosa.
Sí, s'ha escudat en dir que va fallar el sistema, que va fallar el sistema en general, i ha defugit qualsevol autocrítica del govern.
Como presidente de la Generalitat, quiero pedir disculpas a los que así se sintieron, porque aunque se aplicaban los protocolos diseñados y probados muchas veces en el pasado, sus capacidades de respuesta no fue suficiente.
S'ha dedicat a responsabilitzar els organismes de l'Estat, és a dir, l'Agència Meteorològica i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, d'haver avisat tard i malament. Mazón ha vingut preparat amb una resposta per totes les crítiques que li han caigut des d'aquell fatídic 29 d'octubre.
Insistència en l'excepcionalitat del fenomen.
Nunca nos habíamos enfrentado a una catástrofe natural de este calibre. Un fenómeno natural tan atípico y excepcional, con una magnitud y capacidad destructiva nunca vista, cuyas consecuencias han sido, como todos sabemos, apocalípticas.
Retard en l'enviament d'alertes mòbils, inexperiència i previsió d'ús només en supòsits específics.
Ante la gravedad de la situación de Forata, el CECOPI envía el mensaje masivo ante la inminente ruptura de la presa de Forata y no por otra razón.
Acusacions de falta d'informació i errades per part de l'AEMET i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Ante una subida tan espectacular, nadie de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer piense que es suficiente con un correo electrónico y no alerte, llame o avise inmediatamente de las consecuencias desastrosas. La información que se tiene ese día es fragmentada, inexacta y tardía.
Cap referència al seu dinar i al trànsit com un dels motius del retard a la reunió.
No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal, en estas situaciones produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a la Liana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día.
Justificació de la retirada del vídeo a xarxes en què afirmava que a partir de les 6 de la tarda la pluja afluixaria.
Pretendía eliminar una información que, tal y como había evolucionado la situación, podía resultar confusa al haber quedado obsoleta.
Aquests han estat els seus arguments, Albert, que no han convençut bona part de l'oposició, que li continua demanant, exigint que plegui.
Sí, Socialistes i Compromís l'han acusat de mentider, irresponsable i negligent. Creuen que està incapacitat per continuar un minut més.
Usted ha dicho una frase que le perseguirá. Si no soy capaz de liderar la reconstrucción, me iré. Ya está tardando, señor Mazón.
¿Sabe lo que usted no podrá reconstruir mai? Es la confianza del poble valencià en un president que els ha abandonat i que els ha mentit.
I, de fet, el portaveu dels socialistes, Jorge Muñoz, ha anat més enllà i ha ofert a Feijó que destitueixi Mazón, que ells estan disposats, ha dit, a votar gratis un altre president del PP.
Esta es la mano que los socialistas valencianos tendemos al Partido Popular. Somos conscientes de que proponemos una solución sin precedentes. Pero ante una tragedia de esta magnitud no podemos estar parados.
Però per ara aquesta operació no està en els plans del PP. Mazón només ha dit que si no li surt bé la reconstrucció, llavors sí, llavors diu que farà un pas al costat i que no repetirà com a candidat.
Doncs moltíssimes gràcies, Albert. Una nit més per estar en directe aquí al Catalunya Nit, quan arribarem a les 10 i 10 minuts. Una abraçada.
Que vagi bé, bona nit.
Estem en disposició ara de parlar amb Gerard Fullana, que és diputat de Compromís a les Corts Valencianes. Senyor Fullana, bona nit.
Molt bona nit.
A veure, la conclusió principal del missatge del president valencià Carlos Mazón potser seria això de deixeu-me intentar ara treballar en la reconstrucció de tot el que ha passat i si no ho faig bé no em presentaré a la reelecció. El sembla suficient?
No, evidentment no. El que he intentat és guanyar temps i mirar a veure si s'oblida, no? Si tot s'oblida i pot continuar en el càrrec. Però realment no ha aportat ninguna novetat en les seves explicacions. I més enllà d'això, ens ha semblat una actitud calculada, no? Freda, no? Davant del que havia passat. Hi ha explicacions que no aporten pràcticament res. Sí que havia rebut avisos, no només dos, de la Confederació, i sobretot no ha informat del més important. Per què no van avisar si des de les 7 del matí tenien ja l'avís d'alerta màxima d'AEMET i un dia abans la mateixa Universitat de València havia fins i tot tancat les aules i diversos organismes, fins i tot la Diputació de València, governada pel Partit Popular, havia desallotjat les seves instal·lacions, de fet.
El líder de la seva formació de Compromís, Joan Baldomí, en la seva intervenció ha dit de Mazón: a vostè no li han escrit el discurs als seus assessors, li han escrit als seus advocats. Creu que el president de la Generalitat ha mesurat fins a aquest punt el nivell jurídic, fins i tot, del llenguatge que ha utilitzat?
Totalment, i no només en el discurs, que semblava, com ha dit Joan Baldoví, escrit pels seus advocats, sinó també en com s'ha comportat, no? Hem de saber que ha evitat declarar l'emergència catastròfica. Diem que és l'element màxim, alerta que permet la llei autonòmica, i ho ha fet perquè això implicaria, des del primer moment, que ell seria el responsable jurídic. Implicaria el que es coneix com a comandament únic, i a data d'avui encara no l'ha declarada, no? Delegant tota la responsabilitat jurídica o la majoria de la responsabilitat jurídica en la seva consellera. Avui Joan Baldoví ha dit que això és una actitud miserable i estic completament d'acord.
Hem escoltat també, seria un dels titulars del dia, sens dubte, aquest oferiment del Partit Socialista del País Valencià de donar suport al PP si presenta algun candidat alternatiu mentrestant i que Mazón deixi el càrrec. Què els hi sembla aquesta proposta?
Bueno, el que és cert és que Carlos Mazón no pot continuar presidint la Generalitat Valenciana. Crec que això és evident i crec que l'única persona que no s'ha donat compte és ell, no? Per tant, estem disposats a estudiar diverses fórmules que així ho permeten, no? Nosaltres no tenim interès de figurar, no? en aquest futur govern, no? que proposava el Partit Socialista, però sí que podria semblar interessant, no? que poguera haver un govern de transició amb un perfil tècnic i que això ens portarà en uns mesos, quan la situació estigui ja controlada, a unes eleccions. Però hem de estudiar la proposta. En tot cas, el que ens ha semblat inacceptable és que encara no sapiguem per què es va convocar el CECOPI, la coordinació de l'emergència, tard, contradint la llei valenciana, no? És l'element més important. El que marca la normativa és que com a mínim un dia abans hagués tingut que estar coordinat i, per tant, a partir d'aquí anar coordinant l'emergència. Aquest era el gran problema, no? Que el dimarts de matí Mazón estava penjant vídeos sobre la Copa Amèrica en Barcelona, no? Criticant que es volguera tornar a fer en Barcelona. Aquesta és la realitat, no? El dimarts de matí, i que a la una estava diguent-li a la ciutadania que a les 6 de la tarda tot havia passat, contradint totes les alertes que tenia, tant de la Confederació com de l'AEMET, no? I mantenint la seva agenda fins i tot amb un dinar que primer era privat, després era de feina, i encara no sabem com és possible que mentre ja s'estava inundant els primers pobles, ell estigués dinant tranquil·lament i amb el mòbil sense agafar les telefonades, no? És absolutament inaudit, inacceptable, no? I que avui, a més, no hem conegut si finalment cessarà algú del seu govern o no.
El que sí que ha dit és que hi hauria una nova organització del seu govern per fer front, centrat en fer front a aquesta catàstrofe, i també que hi hauria organismes nous per afrontar emergències al País Valencià. Què els sembla aquest anunci?
És que venim d'una situació en què fa només 6 mesos, a petició de Vox, el senyor Mazón va tancar la unitat d'emergències, que és una de les dels organismes que es va crear arrel de la Dana de 2019, no? I per tant, en aquell moment jo estava en el Parlament, no? Es va dir que es tancava perquè era un xiringuito, perquè el canvi climàtic no existia, no? I això ho va dir Vox. Hem de recordar una cosa que no s'està explicant, sentim molt Abascal amb una actitud bastant partidista, però les emergències valencianes eren competència de Vox fins al 15 de juliol, quan van abandonar el govern, i són ells els que van fer un retall de 13 milions d'euros en prevenció i van tancar esta unitat d'emergències, no? Per tant, el que està dient és vaig d'alguna manera a reobrir el que fa 6 mesos que vaig tancar perquè deia que el canvi climàtic no existia. És d'una gravetat extrema extrema, no? Compromís van portar, de fet, una proposició no de llei alertant de la temperatura del Mediterrani i alertant d'una possible dana, no? D'una magnitud similar a la tardor. Ens van votar en contra de les mesures de previsió que proposàvem i fins i tot va haver burla, no? En el Parlament Valencià, burla tant per part de Vox com del Partit Popular, no? És que hem de recordar que tota aquesta falta de previsió no comença només el dimarts, sinó comença mesos abans, retallant totes les propostes de prevenció per part del govern del Partit Popular i Vox.
Aquestes decisions que havien pres Vox i després tot el que ha passat amb el dia de la catàstrofe i també durant la gestió, creu que tindrà un cost electoral per al Partit Popular? És a dir, si hi hagués eleccions d'aquí uns mesos, un cop la situació estigués una mica més estabilitzada, creu que les perdria el PP?
Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo crec que per això Carlos Mazón avui ha triat aquesta estratègia, no? de seguir endavant sense assumir responsabilitats i no fer absolutament cap canvi. Jo crec que estic convençut que sí, perquè al final la ciutadania el que està veient és que han tornat els de sempre. És que, clar, Carlos Mazón no és un polític que ha aparegut ara en escena valenciana. Carlos Mazón és un polític que va situar Eduardo Zaplana amb 25 anys al govern valencià i en aquell moment cal recordar que era el director de les ITV, que és un dels organismes d'on Eduardo Zaplana va sostreure els 20 milions d'euros pel qual l'han condemnat a 10 anys de presó, no? I posteriorment Carlos Mazón en la Diputació d'Alacant ja va estar imputat en la trama Brugal, no? Que van arxivar la causa perquè van anul·lar el valor de les cintes, no? Però estem parlant de personatges que porten tota la vida en la política valenciana i, a més, amb un currículum de casos de corrupció política i de gestió nefasta, que crec que és molt evident que la ciutadania sabrà llegir que han tornat i, d'alguna manera, amb conseqüències catastròfiques, no? Perquè, al final, el que veiem el dimarts és un polític que està de tornada i que, a pesar de que feia dies, no?, que existien aquestes alertes, ell està mantenint com si res passara a la seva agenda, no? I jo vull que la ciutadania intente pensar si ells foren presidents de la Generalitat, tingueren totes les alertes, en quina situació estarien. Segurament la gent, una persona que acaba de terrar a la política, que no té tot este currículum anterior, estaria preocupada, no? Altament preocupada, no? Però esta persona estava, ja dic, no?, parlant de la Copa Amèrica de Barcelona, fent absolutament vida política normal i fins i tot anant-se'n a dinar i desatenent el telèfon mòbil en una situació d'esta magnitud, no? I el que vull dir és que a Carlos Mazón ja el coneixíem de feia molts anys i al final aquestes són les conseqüències de que aquesta gent, no?, torni a la primera línia política valenciana.
Gerard Fullana, diputat de Compromís, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit en directe. Una abraçada.
A vosaltres.
Doncs des de la direcció del PP es mostren satisfets de la compareixença avui de Mazón. Consideren que el president valencià ha estat valent i ha fet el que li corresponia. Ho ha dit la número 2 dels populars, Cuca Gamarra.
Yo creo que es muy importante también lo que ha hecho hoy el presidente Mazón, que ha comparecido, ha dado cuentas, que es lo que debemos hacer los políticos, ¿no? A mí me hubiera gustado que esto también lo hubiera hecho, pues, el presidente del Gobierno de España o la ministra Rivera, porque es su responsabilidad también la gestión de todo lo que ha pasado.
I avui la Generalitat Valenciana ha rebut també un avís del Ministeri de Treball. No pot donar salconduits a les empreses perquè els seus treballadors vagin a la feina. A més, deixen clar que investigaran totes les empreses que vulnerin els drets laborals. De moment ja ha obert 80 expedients a companyies per no respectar la seguretat dels seus empleats. Rosa Pujol.
I això, doncs, tot plegat perquè el govern d'Amazon ha emès centenars de documents, sobretot a supermercats, perquè els empleats es puguin desplaçar i fer repartiments en qualsevol circumstància. El secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, ha recordat que la norma que garanteix la seguretat dels treballadors està per sobre de tot i creu que la Generalitat Valenciana està posant en perill els ciutadans.
Las indicaciones que establece la norma preventiva no se pueden ver comprometidas por ningún salvoconducto. No hay salvoconducto que valga para poner en peligro la vida de las personas trabajadoras.
I en paral·lel, prop de 2.000 empreses del País Valencià afectades per la Dana ja s'han acollit al sistema d'acomiadaments temporals, els coneguts com a ERTOs per força major, i donen cobertura a 16.000 treballadors.
Les notícies pensades amb Manel Elias.
Deu minuts per arribar a 11:15 de la nit a Villafranca d'Ebro, tocada a Saragossa. 10 persones han mort intoxicades pel fum d'un incendi en una residència de gent gran i persones amb malalties mentals. La burilla d'una cigarreta s'apunta com la causa més probable del foc. Anem cap a Villafranca d'Ebro. Estela Bussoms.
El foc va començar de matinada al voltant de les 5 en una habitació i el fum es va estendre ràpidament per una de les ales de l'edifici. En aquell moment, al centre hi havia prop de 70 residents i les dues treballadores del torn de nit. L'alcaldessa de Villafranca d'Ebro, Volga Ramírez, i el cap dels bombers de Saragossa, Eduardo Sánchez, relataven així les primeres tasques d'evacuació.
Hemos venido corriendo, mi marido y yo, no se veía nada. Hay personas como mayores que no podían ni andar, pero bueno, los hemos sacado con las sillas, hemos hecho lo que se ha podido.
Hemos concluido esa evacuación y extinguido el incendio, que en principio era en una habitación. Lo que ha salido es el humo. El humo es lo que suele causar víctimas en estas circunstancias.
La principal hipòtesi sobre la causa del foc l'explicava la gerent de l'Associació Aragonesa per a la Dependència, Paquita Morata.
Es algo que ha sucedido de noche. Sí que sabemos que ha podido ser probablemente por alguien que ha fumado en lo que es una habitación.
A la resta d'usuaris els han traslladat a Osca, a una residència acabada de construir, on seran atesos pel mateix personal del centre de Villafranca. El govern d'Aragó ha decretat per aquest dissabte dia de dol oficial.
I aquí a Catalunya, els Mossos d'Esquadra investiguen l'entorn de l'home que aquest matí ha mort assassinat a trets a Montgat, al Maresme. Es tracta del president de Futbol Sala Barceloneta, David Caballero, amb diversos antecedents per baralles i presumptament vinculat al narcotràfic. De moment no s'ha detingut els responsables del crim. Montgat, Marta Vallès.
L'home esmorzava sol, assegut en una taula de la terrassa del bar Trastevere, a tocar de l'escola privada Hamelin de Montgat, on havia deixat el seu fill. Passaven pocs minuts de les 9 del matí quan un altre home s'ha acostat pel darrere i a boca de canó li ha disparat el clatell. La víctima ha mort a l'acte. Hores després s'ha sabut que era David Caballero Riera, president del Barceloneta Futsal. Ell mateix havia estat jugador de futbol sala i entrenador i era un històric dels estibadors del Port de Barcelona. Fa anys que no hi treballava, però hi continuava vinculat. Fonts pròximes a la investigació confirmen que tenia diversos antecedents per baralles i agressions i estava relacionat amb el narcotràfic. L'assassinat en ple carrer ha fet activar diverses unitats de suport psicològic per atendre les persones que també eren a la terrassa del bar i els treballadors. Inicialment s'ha fet una operació Gàbia per mirar de localitzar els autors del crim que han fugit amb moto, però no ha donat resultat. La manera d'actuar fa pensar en assassins a sou i una de les hipòtesis és que es podria tractar d'una revenja. De moment, no hi ha detencions. La Federació Catalana de Futbol ha emès un comunicat lamentant la mort del president del Barceloneta Futsal.
Les persones que cometen delictes d'odi i discriminació són majoritàriament persones normals i corrents intoxicades per les xarxes socials. Aquest és el perfil que descriu la Fiscalia en una jornada de treball especialitzada que s'ha fet avui a Barcelona i que ha seguit la Maria Núria Rebella.
Ara ja no es tracta d'extremistes polítics, sinó de ciutadans consumidors del que difonen les xarxes i que actuen amb molts prejudicis. És el canvi de tendència que ha detectat la Unitat de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia General de l'Estat, per bé que no hi pot posar xifres. El seu coordinador, el fiscal de sala, Miguel Ángel Aguilar, dona pistes de com s'hi pot fer front.
Hemos alcanzado un acuerdo de cómo se tienen que investigar los discursos de odio en redes sociales. Aquí en Cataluña ya Mossos d'Esquadra ya lleva tiempo aplicando el famoso test de Rabat. El test de Rabat es un test de lesividad que te obliga a analizar una serie de parámetros y en función de eso se analiza si eso tiene gravedad o entidad suficiente para que sea discurso de odio o bien si tiene gravedad o no tiene gravedad, si está amparado o no por la libertad de expresión.
Ara bé, la mare dels ous afirma és la formació.
De ahí a programas de tratamiento vienen vía penal, tanto en medio cerrado como en medio abierto. O bien sanciones administrativas en forma de programas también de tratamiento para trabajar el tema del prejuicio, creo que es una apuesta muy importante para la prevención.
La Fiscalia també perseguirà de manera més activa els insults discriminatoris que sovint s'arxiven quan van per la via penal, però que afecten, diu el fiscal, la dignitat de les persones.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Dues ànimes del Partit Republicà dels Estats Units han aflorat avui amb força per aplaudir, per una banda, les polèmiques designacions de Donald Trump per al seu nou govern i per criticar-les també amb fermesa. Per una banda, blindant el futur fiscal general acusat de tràfic sexual d'una menor, però de l'altra, posant en dubte el negacionisme de les vacunes atribuït al designat secretari de Salut. Així que anem cap a Washington. Allà hi tenim Francesc Garriga. Bona nit, Francesc.
Hola, bona nit.
A veure, el Congrés, per la seva banda, tanca la porta a publicar la investigació oberta a l'aspirant fiscal general, aquest polèmic Matt Gaetz.
Sí, durant mesos el comitè d'ètica ha estat recaptant proves. Segons ABC News, hi ha un testimoni molt dur d'una noia que afirma que quan tenia 17 anys va mantenir sexe amb Gaetz en una festa plagada de drogues. Però com que Gaetz va dimitir de congressista, res, fa 24 hores... El líder republicà s'agafa a les normes per dir que no es pot fer servir el que s'hagi descobert perquè Gaetz ja no és membre de la cambra. Aquest és l'speaker Mike Johnson.
Trencaria el protocol de manera terrible. Les regles de la cambra sempre han dit que un antic congressista és immune a la jurisdicció del comitè d'ètica. Per tant, crec que no és rellevant. Requeriré amb fermesa al comitè que no faciliti la investigació. Al Congrés no treballem així i crec que establiria un precedent terrible.
Amb tot, molts senadors republicans, que són els que han de votar la confirmació de Gaetz, ja han advertit que sí que reclamaran a la cambra aquest informe. Segons la CNN, Gaetz i la nominada a dirigir les agències d'intel·ligència del país, Tulsi Gabbard, no passaran l'habitual investigació de l'FBI per comprovar, per exemple, que no estan compromesos per altres països. Aquesta és una pràctica habitual que s'ha produït abans de qualsevol nomenament de qualsevol càrrec del govern, de qualsevol administració. Gabbard està acusada per part de l'oposició demòcrata de ser una agent infiltrada russa per les seves connexions i comentaris favorables al Kremlin.
Una designació que també està aixecant molta polseguera és la de Robert Kennedy com a possible dirigent de la salut en aquest país. És un negacionista de les vacunes. Però una veu potent del Partit Republicà s'hi revolta, sembla.
Sí, ha reparegut Mike Pence, exvicepresident amb Donald Trump, per oposar-se al nomenament del controvertit Robert Kennedy Jr. com a responsable de salut. Per Pence, no és problema que sigui un antivacunes, o que hagi dit que la Covid es va generar destinada a matar tothom menys jueus o xinesos, o que Kennedy hagi replicat teories conspiratives, com que el VIH no existeix realment. No, l'exvicepresident s'agafa a declaracions de Kennedy del passat per dir que és un home pro-avortista i que això el desqualifica, que no es poden permetre tenir un pro-avortista al capdavant de la sanitat. Recordem que Kennedy té un passat com a demòcrata. Mentrestant, diversos mitjans expliquen que desenes de treballadors del Departament de Salut han ja preparat cartes de dimissió per si es confirma el nomenament de Kennedy de dimitir, deixar de treballar en aquest departament.
O sigui que Pence el troba massa suau, eh? En alguns aspectes.
El troba massa extrem en el tema de l'avortament, les altres qüestions li semblen totes bé. O com a mínim no ha protestat.
Déu-n'hi-do, doncs moltes gràcies, Francesc, una abraçada, quan queda un minut perquè siguin 2:15 de la nit aquí a Catalunya.
Adéu, adéu.
Ara volem parlar del discurs negacionista dels antivacunes com el de Robert Kennedy. Un relat que s'articula al voltant d'una fake news de manual, un estudi pretesament científic que defensa que les vacunes causen autisme. Núria Hart, bona nit.
Bona nit.
Doni de qui prové aquest rumor que ja fa anys que s'arrossega.
Doncs mira, prové del metge britànic Andrew Wakefield, pare d'un dels fraus més importants de la història de la medicina. Això li va fer perdre la llicència per exercir al Regne Unit i per això ja fa anys que es va mudar als Estats Units, on ha continuat fent de les seves. Casualment viu a l'estat republicà de Texas, on ha vist en Donald Trump l'esperança per donar continuïtat a les seves teories de la conspiració.
I do think that there is a case for dissociating.
La polèmica de Wakefield es remunta a l'any 1998, quan el científic va publicar en una revista científica de prestigi, The Lancet, un article que associava la vacuna de la triple vírica, que protegeix les criatures contra el xarampió, la rubeola i les galteres, amb el trastorn de l'espectre autista. Però no es va quedar aquí. Gemma Revuelta, directora del Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra.
A part de publicar el paper, organitza una roda de premsa, i en aquesta roda de premsa va molt més enllà del que diu el paper, perquè, el fet, en el paper tampoc afirma tantes coses, però la roda de premsa diu, literalment, que ell no aconsellaria vacunar. Llavors, això és com l'inici de tot.
I la conseqüència són molts pares que deixen de vacunar els seus fills, i això comporta una onada d'hospitalitzacions al Regne Unit per uns virus prevenibles i molt contagiosos que fins i tot van provocar la mort de 4 criatures sense immunitzar.
Comença a difondre's un rumor, sobretot en dos països tan rics com Regne Unit i Estats Units, comencen a posar en qüestionament una vacuna que era obligatòria, és una vacuna que està dins del calendari vacunal.
I així fins avui els antivacunes formen part d'un moviment molt estès, malgrat que The Lancet, això sí, va acabar retirant l'estudi uns quants anys després, 12 anys després de la seva publicació.
The allegations against me and against my colleagues are both unfounded.
Aquest és Wakefield queixant-se quan li van retirar l'estudi, i tot plegat va passar després que un periodista d'investigació britànic, ara que es posa tant en valor els periodistes per combatre les fake news, doncs Brian Deer, que va destapar tot l'engany.
Clar, és que aquesta fake news era complicada d'origen, perquè normalment volten per xarxes o llocs que ja són qüestionables o que la moderació està molt lluny de ser correcta, però aquí que ho publiqués The Lancet, això li donava ja una pàtina de credibilitat. Però, en fi, habitualment les fake news busquen manipular l'opinió pública per treure'n alguna cosa. En aquest cas, se sap si hi havia alguna intenció més pèrfida darrere de tot plegat?
Doncs mira, Wakefield i un advocat amb qui s'havia conxorxat abans de publicar aquest estudi van aconseguir que centenars de famílies angleses, a qui van reclutar fent soroll als mitjans de comunicació, sentíem la Gemma que parlava d'aquesta roda de premsa, presentessin una demanda col·lectiva contra els fabricants de vacunes. Però hi ha més.
Abans de publicar el paper, una cosa que també et demostra que aquí hi ha coses que no estan bé, ell, abans de publicar aquest famós paper, havia patentat una vacuna.
Wakefield havia patentat una vacuna perquè la seva teoria era que la triple vírica, 3 vacunes, 3 virus junts i no per separat, aclaparava el sistema immunitari, i això és el que en alguns casos provocava autisme. Una hipòtesi que, evidentment, no té cap fonament científic, però que continua ben viu anys després. I, per cert, si em deixes, abans d'acabar, m'agradaria explicar una curiositat, perquè al final...
Aquest és el programa per fer-ho. Endavant.
Mira, no només Trump, Kennedy Junior, Wakefield, estan fets amb el mateix motlle. Fa poc, aquest científic antivacunes va ser parella de la model australiana Elle Macpherson, que aquest any va explicar que tenia un càncer de mama i suposava a tractar-se amb quimioteràpia. Per tant,
el perfil
d'encaixa.
Sí. Moltíssimes gràcies, Núria Har.
Bona nit.
Avui una persona alemanya ha agafat el telèfon, ha marcat un número i ha trucat algú que estava a Rússia. Era Olaf Scholz, que contactava amb Vladimir Putin després de 2 anys sense cap mena de contacte directe. A punt de complir-se 1.000 dies de la guerra d'Ucraïna, el seu principal proveïdor d'armes a Europa, Alemanya, demana al líder del Kremlin que negociï la pau. Però Putin no afluixa. Ens ho explica des de Berlín, Oriol Serra.
Olaf Scholz i Vladimir Putin han estat parlant durant una hora per telèfon, segons ha explicat el portaveu del canceller alemany. El contingut de la conversa ha estat divers, però Ucraïna, el tema més destacat, ha fet evident que les diferències són abismals. Scholz ha tornat a criticar la invasió russa, ha exigit el final de les hostilitats i la retirada de tropes. També ha insistit en buscar una solució negociada per assolir una pau permanent i alhora ha deixat clar que Alemanya donarà suport a Ucraïna en tot moment. Des de Rússia, segons fonts del Kremlin recollides per mitjans russos, han titllat la conversa com a extremament positiva pel fet que després de 2 anys els dos mandataris hagin tornat a parlar. Però sobre Ucraïna han deixat clar que no hi ha cap punt de coincidència. Moscou també acusa l'OTAN de ser antirussa i d'actuar amb agressivitat, especialment estacionant bateries antiaèries a la frontera polonesa.
Passen 5 minuts de 11:15 de la nit, centenars de manifestants han pres el Parlament i les seus del govern de la República Caucàsica d'Abkhàzia i demanen la dimissió del president del país autoproclamat independent de Geòrgia el 1992. Ignasi Abad.
Els manifestants consideren el president un titella de Rússia, un dels pocs països que reconeixen la independència d'Abkhàzia i que té tropes desplegades al territori. La sala al Parlament s'ha produït quan s'havia d'aprovar una llei per facilitar justament les inversions de ciutadans russos en el mercat immobiliari. Una mesura que, segons els opositors, podia disparar els preus de l'habitatge a la costa del Mar Negre i expulsar els ciutadans locals. El Kremlin ha mostrat preocupació per les protestes i ha demanat als seus ciutadans que abandonin el país.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, considera en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que les dades de l'últim baròmetre del CEO sobre el català avalen que es prenguin les mesures necessàries per revertir el poc ús de la llengua. L'enquesta indica que l'ús social del català no arriba al 50% i que el 62% dels enquestats estan d'acord que s'actuï per protegir la llengua i la cultura catalanes.
És el 62%, i només el 15% de la població no hi està d'acord, allò obertament. Diu, no, jo estic en contra. Per tant, en aquest marc de situació complexa i delicada, s'han de prendre mesures, i de fet el govern n'està prenent. Jo recordo que per primera vegada a la història disposem d'una conselleria de política lingüística, estem treballant per culminar el Pacte Nacional per la Llengua.
I en aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que cal actuar davant del retrocés de l'ús del català, ho ha dit en la inauguració del curs acadèmic de l'Institut d'Estudis Catalans.
El diagnòstic compartit ens indica els àmbits on l'ús de la llengua està retrocedint. Si actuem amb intel·ligència, si aportem els recursos i els plans adients, si ens apliquem també autocrítica com correspongui, la nostra llengua seguirà sent un element clau de progrés, de cohesió, de gaudi i de convivència. En definitiva, el català seguirà formant part de la columna vertebral de Catalunya.
Ara hi podem posar, però, una miqueta de llum aquí perquè tenim una bona notícia relacionada amb l'avenç de la intel·ligència artificial generativa i les llengües. I Canva, una eina que de ben segur molts de vosaltres feu servir, si no sabeu què és, tranquils, perquè tenim aquí la Mariola Dinarès, que ens ho explicarà tot. Bona nit, Mariola.
Hola, bona nit. Sí, us vull explicar una fita, ja que costa molt que les grans tecnològiques i les aplicacions globals pensin en català. Ens ho ha confirmat el cap d'Europa i del Pròxim Orient de Canva, Jorge Bestard, per al Pop-up IA, i ho avancem avui al Catalunya Net. Atenció a la notícia.
Sí, tenemos ya casi 100 idiomas dentro de la plataforma. Recientemente hemos añadido unas 40 y pico funciones nuevas dentro de la parte de inteligencia artificial y una de ellas va a ser subtítulos. Lo que queremos ser es hiperlocal, hiperrelevante, y entonces la parte de subtítulos en el idioma local es muy importante. Con total rotundidad que sí, que estará en catalán.
Pero pronto...
No te quiero especificar la fecha, pero te digo que próximamente lo vas a ver. Esperemos que para este año o para principios del que viene.
Per tant, molta gent, molts creadors de contingut, busquen alguna aplicació per subtitular en català de forma automàtica. Ja podem confirmar avui aquí que serà en català a finals d'aquest any o a principis del 2025.
Ostres, i és molt important.
És molt important, sí. Perquè fins ara hi havia la traducció al català, però no els subtítols, no? Uh-huh. És un gran avenç. Hem dit que molts dels oients segur que fan servir Canva, però clar, Canva, ho explico una mica què és.
Sí, perquè no... Jo no ho he fet servir mai, per exemple.
No?
Jo no ho he fet servir
doncs
mai.
Doncs ja tardes. És l'eina de disseny gràfic més popular del món. S'utilitza molt per fer publicacions per a xarxes socials i també té un apartat educatiu amb recursos per preparar classes. Es calcula que l'estat espanyol fan servir Canva uns 9.000 mestres. De fet, Bastard va dir-me que és un dels països del món que fan servir més a nivell d'educació, professors i alumnes a aquesta eina. Des de fa 5 anys estan aplicant la IA per fer imatges, vídeos i presentacions i ara estrenen un munt de noves funcionalitats, entre les quals hi ha això de la subtitulació de vídeos. I l'objectiu de Canva, segons Jordi Bastard, és que tothom pugui dissenyar com si fos un dissenyador professional. Aquesta una mica és la idea,
és
no?
És molt intuïtiu, diuen, no?
Sí, molt intuïtiu i et fa... Bueno, sobretot la gent a Instagram li fa fer posts així com molt bonics. A diferència del que molts pensen, això m'ha sorprès molt del seu Europa de Canva, i creu que gràcies a la IA hi haurà una explosió de creativitat.
Da la habilidad a gente que normalmente se creía no creativo a ser creativa, y luego para elementos igual que eran un poco más áridos los está haciendo más accesibles, ¿no? Entonces con eso yo creo que va a haber un elemento de creatividad con gente nueva, ideas nuevas, con la falta de límites, que de repente yo creo que va a ser un momento de explosión de creatividad, ¿no?
Clar, hi ha gent que diu, ens farà menys creativa la intel·ligència artificial.
Aquí sembla que el contrari, ell diu, no?
Ell creu que tot el contrari, es democratitza aquest disseny. I clar, es dona el fet, a mi m'agrada molt, perquè Canva és una de les poques tecnològiques milionàries, gairebé l'única al món, que el seu CEO és una dona, és l'australiana Melanie Perkins. Una de les seves prioritats, diu el Jorge Bestar, és la transparència i la seguretat en l'aplicació de la IA. I, clar, perquè fa els drets d'autor, com que és una plataforma de disseny, diu, si ara ens ajuda molt la IA, què passarà amb els drets d'autor? Doncs ells diuen, han decidit pagar els creadors, que són els que alimenten el seu algoritme.
Lo que intentamos hacer es que la comunidad de creadores, los usuarios y todas las empresas que están utilizándonos lo hagan de una manera mucho más segura. Por ejemplo, tenemos elementos de moderación de contenido y luego también apoyando mucho a la comunidad de creadores. Hemos destinado 200 millones de euros para los creadores para que sigan creando contenido para poder entrenar a los programas de IA de una manera segura y con contenido que sea innovador.
Que sàpigues que és la primera vegada que s'ha dit això, eh? O sigui, Canva que... tindrà subtítols a català, estaran tots els creadors ara aquí bastant emocionats.
Molt bé, doncs sí, ens ho has avançat i és una informació que podrem ampliar també al pop-up IA.
Sí,
no?
Molt aviat posarem a la plataforma 10 respostes més a les 10 preguntes d'intel·ligència artificial. I un apunt, avui que tothom està... alguns esteu deixant Twitter i esteu anant cap a Blue Sky, dir-vos que Blue Sky, la CEO, també és una dona.
Ah,
és una
Canva.
Enginyera, Jay Graver, per tant, que també el creador de Twitter també està en el Consell d'Administració d'aquesta nova xarxa social.
Molt bé, o sigui, tot aquí està tot relacionat. Molt bé, doncs deies que Canva ho fan servir molts professors i fa pocs dies hi havia aquest estudi internacional comparant alumnes i els alumnes catalans en competències digitals surten molt millor parats que no pas en matemàtiques o llengües. O...
És molt bona notícia, sí. Això, perquè una mica ja no, s'ha d'entendre aquest entorn digital i que tinguin aquestes capacitats, jo crec que hem de també destacar-ho, no dir sempre les coses negatives.
Exacte,
no?
És una bona
notícia.
Una bona notícia. Doncs Mariola Dinarès, moltíssimes gràcies per avançar-ho aquí al Catalunya Nit.
Bona nit.
Catalunya Nit.
I ara parlem dels càmpings en zones inundables del Pirineu que busquen fórmules per evitar els trasllats o tancaments que planteja la Generalitat, una proposta que rebutgen del tot. Anem cap a Sort, Pau Rovira.
Per exemple, volen instal·lar sistemes d'avís a les capçaleres dels rius i també murs de contenció per guanyar seguretat. Unes obres que volien fer des de fa temps, tal com explica la presidenta de l'Associació de Càmpings de Muntanya, Montserrat Arnau.
Ja fa molts anys que ja estan treballant això perquè Càmpings de Lleida i així han ficat sensors als rius, han fet moltes coses, han fet musos, han fet coses, i ha sigut l'administració que els hi ha parat sempre.
Ara sembla, però, que hi ha un canvi de parer. Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida.
És evident que el principal és la vida de les persones i la seguretat d'aquestes persones. Però també és cert que si trobem mesures que ens permetin preveure la possibilitat que es produeixi una inundació, doncs això pot fer possible que alguns d'aquests càmpings, evidentment, continuïn oberts. I la Diputació, doncs, assumirà el cost que pugui costar fer aquest tipus d'actuació.
Una decisió que ha estat celebrada pel sector, tal com reconeix Cel Feliu, presidenta de l'Associació de Càmpings de Lleida.
Trobem una molt bona notícia que s'hagi trobat finançament. Cal pensar que aquestes eines serviran per tota la població que es troba en zones inundables.
I pel que fa a la Vall d'Aran, segons han confirmat fonts de l'ACA, la informació sobre risc d'inundació dels càmpings es basa en dades del 2014 i encara es treballa per actualitzar-les.
I ara cap a Tarragona, la central nuclear Vandellòs 2 haurà de reforçar sistemes crítics per resistir grans terratrèmols. Un nou estudi fet en totes les centrals nuclears de l'Estat la identifica com l'única que haurà de revisar les mesures després de reavaluar el risc per la proximitat a la falla del Camp. Manel Sastre.
La central està detallant l'impacte que tindria a la planta un gran sisme com el que estableix aquest nou informe. El punt diferencial ha estat la proximitat a la falla tectònica del Camp, que amb la nova metodologia utilitzada han elevat el risc potencial, segons explica Alberto García, tècnic del Consell de Seguretat Nuclear.
Especialmente por su cercanía a la franja de la falla del Camp. Para el caso de Vandellós 2, se va a realizar un estudio más pormenorizado de los sistemas y componentes que compone la central y cómo responden a las solicitaciones sísmicas obtenidas en los nuevos estudios, alcanzando escenarios de hasta 0,6 Gs.
Les tres centrals catalanes ja van invertir 100 milions d'euros per reforçar els sistemes després de l'accident de Fukushima, al Japó. Es van preparar per acceleracions de les zones sísmiques del terreny de 0,3 G, però ara aquest estudi preveu escenaris molt més severs, de fins a 0,6. Vandellós és l'única central de l'Estat que ha de revisar els sistemes, tot i que la probabilitat que passin aquests terratrèmols és molt baixa, un cada 14.000 anys, i la central ha de tancar el 2035.
Són 11:15, hem passat per Lleida, per Tarragona, i ara seguim el recorregut per Barcelona. Atenció a tota mena de vianants i conductors de qualsevol mena de vehicle o estri, perquè Barcelona posa els focus, de moment, d'entrada en els patinets. L'Ajuntament vol aprovar al ple d'aquest novembre una modificació de l'ordenança de circulació de vianants i vehicles per posar ordre a la circulació d'aquests mitjans de transport. Casc obligatori, res d'anar per la vorera. Marc Teixidor, què més?
Doncs l'Ajuntament el que vol és que la vorera sigui només per als vianants, independentment de l'amplada que tingui. Si l'ordenança té llum verda, els patinets hauran d'anar sempre per la calçada i els carrils bici. I es prohibirà que puguin circular per carrers en què la velocitat màxima és de 50 km per hora. Podran anar per les de 30 km per hora, això sí, limitant-la al màxim a 25 per hora. I és que si es tracta d'un carrer amb plataforma única, no podran superar els 10 km hora. Els conductors sempre hauran de portar casc, ho explicava la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme i Mobilitat, Laia Bonet, amb la resta de canvis.
L'obligatorietat de dur casc com a vehicles de mobilitat personal són uns vehicles per una sola persona i, per tant, conseqüentment, es prohibeix l'ús per part de dues persones i, en tercer lloc, que hauran de comptar amb els elements de seguretat necessària per la seva circulació, com són les llums del davant i del darrere.
La modificació de l'ordenança, Marc, també inclou sancions i va més enllà dels patinets.
Sí, les bicicletes també tindran restriccions. En el cas dels menors de 14 anys i aquells adults que portin una cadireta amb un infant, podran anar per la vorera si no hi ha carril bici, però quan hi hagi molta gent hauran de baixar. I aquelles bicicletes i patinets que facin servir per repartir menjar o altres compres a domicili estaran obligats a estacionar els espais de càrrega i descàrrega. Pel que fa a les motos, no podran aparcar a la vorera dels entorns escolars i hospitalaris per afavorir la convivència entre vianants i vehicles. I les sancions per als patinets? No portar casc es multarà amb 100 euros i si es va per la vorera es considerarà molt greu i seran 500 euros. Tot apunta que la modificació sí que tirarà endavant amb els vots del PSC, els Comuns i Esquerra, però no de Junts, que considera la modificació poc ambiciosa.
Fins a la mitjanit, les notícies pensades amb Manel Elias.
Una de les plataformes de venda en línia, Temu, coneguda pels seus preus molt econòmics, està en el punt de mira de l'Autoritat del Consum Europea. L'organisme l'ha revisat i l'ha avisat que si en un mes no corregeix les infraccions que han detectat, prendran mesures més contundents. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
De quines infraccions estem parlant? De què es tracta?
Doncs mira, si alguna vegada compreu a Temu, és habitual que t'aparegui una alerta que d'aquest producte que estàs intentant seleccionar ja en queden pocs o que aquest preu tan rebaixat desapareixerà aviat. Són mesures per pressionar, per coaccionar el comprador. Doncs aquesta és una de les irregularitats que haurà de canviar la plataforma. plataforma. N'hi ha d'altres, com ara anunciar que un article està rebaixat quan no té cap descompte, donar informació enganyosa o incompleta sobre els drets dels consumidors per fer les devolucions o, per exemple, permetre ressenyes falses. D'aquí a un mes s'obrirà un període que pot ser de diàleg o de càstig. Si la plataforma no respon a les preocupacions plantejades, l'autoritat del consum podrà adoptar mesures obligatòries.
Parla'ns una mica més de Temu, que és propietat d'un gegant del comerç xinès.
És competència directa de Shein o AliExpress, però una curiositat, no és originària de la Xina, sinó de Boston, dels Estats Units. Es tracta d'un marketplace. Això és una empresa de comerç electrònic que connecta els consumidors amb milions de socis comercials, fabricants i marques.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Carme. Fem una pausa ara per la publicitat i quan tornem, cultura.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda diumenge 1 de desembre el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Cort Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Aquest dissabte, al Sense Fronteres, pugem al carro del català.
Ei, hola.
Bon dia.
Estic fent autostop, no em portaríem pas.
I tant, que sí que ho deixem.
Sí?
Ah,
sí? Miri, farem una cosa, aguanti'm el micròfon. Aguanti'm el micròfon. Molt bé, que pujo.
I si tot el que passa us fa enutjar, tranquils, 1111 llamps i pestes.
Oh, sí, sí, bueno, sempre és alguna cosa dius, no? Mira'm, gau, sempre hi ha alguna cosa, sempre hi ha alguna cosa. Parolotes no, intentem de no dir-les, però no s'escapa alguna. Però...
Remugar, renegar, insultar, però en català.
Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Catalunya Nit.
És el so del Sant Jordi Club de Barcelona, on The Tyets acaba de fer el primer dels dos concerts de comiat de la gira Epic Solete. Atenció als seguidors dels Tyets, perquè la pausa sobre els escenaris serà curteta, em sembla. Pep Aizpitarte, bona nit.
Bona nit, doncs sí, fa just una estona que The Tyets s'acomiadava amb una última cançó, el que no pot faltar, el Coti per Coti, acompanyats de la Cobla Sant Jordi. Com no podia ser altre, s'ha format una sardana gegant i abans d'això també abans hem pogut veure altres artistes amb ells dalt de l'escenari com Julieta, Stay Homes o Lluís Llach. El concert ha començat pocs minuts després de les 9 d'aquesta manera. El grup de Mataró acaben d'anunciar, de fet, en ple concert i davant de 5.000 persones, que el seu tercer treball discogràfic sortirà el 4 d'abril. No n'han revelat ni el nom ni cap detall, només que el presentaran en directe, que serà el Festival Estrenes. Ens han dit això.
El disc surt el 4 d'abril de 2025, o sigui, 4 al 4 del 25.
L'Epic Solete va sortir el 3 del 3 i el nou disc, encara no direm el nom, surt el 4 del 4. Hem estat corrent durant dos anys, des del dia que vam publicar pràcticament l'Epic Solete ja vam començar a treballar en aquest disc i crec que hi ha un so evolucionat, un so madurat. Hem experimentat també amb gèneres que no havíem tocat.
Molt bé, doncs dic, s'acaba la gira, però bones notícies, no?, per tots aquests seguidors que el 4 d'abril tenen nou àlbum.
Sí, i a banda del disc també han sorprès els seguidors quan han avançat un tràiler d'un documental que repassarà aquests dos anys dalt de l'escenari. Així ho han fet els detalls avui aquí al Sant Jordi Club.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pep, per aquesta informació i anem ara cap al teatre.
Thank you.
El Teatre Atrium canceta la seva temporada amb el muntatge Verbagàlia de Víctor Català en una adaptació d'Albert Arribas. Ens ho explica la Marta Vives.
Verbagàlia significa paraules abundants, verbositat. Els intèrprets Paula Blanco i Oriol Genís fan honor a la cosa amb una interpretació que és tot un tour de force on exploren totes les possibilitats expressives a través del gest, la ganyota i, sobretot, la paraula. Una actuació exigent que els imposa una de les autores més destacades de la literatura catalana. Els seus textos teatrals ens fan recórrer a la gran dramaturga que va ser construint mons insòlits de personatges aparentment intranscendents. Ens quedem atònits davant de Paula Blanco a la pell d'aquesta tieta que viatja del desengany al record d'una joventut en què aixecava passions. I, com sempre, reverència a Oriol Genís, un xerraire virtuós que diu moltes veritats. Verbagàlia és una petita joia i la constatació que tenim un dels patrimonis més potents de la literatura universal. Traiem-ne pit amb orgull.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
A Barcelona,
totes
i tots
decidim.
Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
Històries del 30 minuts, un llibre per retrobar-nos amb els protagonistes d'alguns dels reportatges més emblemàtics dels 40 anys del programa. Com els ha anat la vida? Què els va suposar participar en el programa? Ho descobriràs al llibre Històries del 30 minuts, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Tot allò que sigui i ajudi a modernitzar una regió del món que necessita estabilitat i prosperitat i igualtat és ajudar a que el món sigui millor. I per això alguns ens hi vam involucrar.
Aquest diumenge s'hi estira Antoni Vives, escriptor, economista i polític.
Quan a mi em diuen que el catalanisme, que el nacionalisme és una qüestió de la burgesia, em poso, perdó, a parir. Perquè vol dir que ningú ha entès res o qui ho explica és que només ha conegut burgesos.
El divan, el valor de la conversa.
I vostè com explica què és Catalunya, el príncep ara?
Tenen molt present la qüestió catalana perquè hem liderat un dels pocs moviments d'emancipació que ha estat a punt de tenir èxit i que està arrelavíssim en el cor de la societat i s'ha fet sense violència.
El divan, amb Sílvia Coppolo, aquest diumenge a les 9 del vespre.
Aquest cap de setmana s'atura la Lliga de Primera, però no s'atura el Tot Gira. Atenció!
Tancarem el Mundial de MotoGP al circuit de Catalunya amb l'últim gran premi de la temporada.
Dissabte i diumenge sentirem els protagonistes d'un Mundial en què Martín i Bañalla es juguen el títol amb Marc Márquez fent de jutge.
Dissabte viurem el clàssic Real Madrid-Barça a la Lliga F amb la transmissió de la Gelmà.
I diumenge us explicarem el Nàstic Andorra, l'Europa Sant Andreu i el Barça-València de l'ACB.
Tot gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda amb David Clopés.
Catalunya Nit, amb Manel Elias. I see the car pull up and I know it's time. All my bags are packed but it don't feel right. Say goodbye to mom, say hello to dad. They used to be so close, now they look so mad. In the passenger seat, I wonder what went wrong. Is it all my fault, they don't get along. Can you turn around, give it one last chance. Don't you wonder.
Es confirma que els divendres a la Gemma Puig té una pulsió interna que canvia el ritme de les cançons. Està justificadíssim, segurament, per la previsió del temps, però sempre els divendres són més animades. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. Doncs sí, sempre van per la previsió del temps, però sí, hi ha força casualitats, coincidència, sí. Casualitats.
Molt bé, com has fet la tria?
Mira, és una cançó de Simple Plan que es diu Tu. Per què? Doncs perquè tindrem dos tipus de temps, depenent on ens situem aquest cap de setmana.
Ah,
tindrem d'una banda, doncs molt sol, cap al Pirineu, cap al Prepirineu, cap a la costa, però també tindrem núvols baixos i boires. tant dissabte com sobretot diumenge. I aquestes boires afectaran punts de la Catalunya central, del Pla de Bages, de la Plana de Vic, de la Pla de Lleida, i diumenge poden ser una miqueta més persistents. També tindrem alguns núvols baixos a la costa. Per tant, les temperatures s'enfilaran al migdia, però en aquells racons on la boira o no s'acaba de trencar o es queda en forma de boira alta, o els núvols baixos tampoc s'acaben de trencar, doncs aquí la temperatura quedarà una mica més frenada. És a dir, que en alguns punts podem arribar diumenge fins i tot als 22 o 23 graus, però en canvi, en altres llocs, d'aquí ve la cançó de Tos, tindrem valors de 12, 13 o 14.
Molt bé, informació superútil. Catalans i catalanes, ja sabeu, esteu a temps de situar-vos en aquell cantó del mapa on vulgueu. Si voleu una mica de boireta, ja ho sabeu, i si voleu cosa més aclarida, doncs també ja ho sabeu.
Això, ens podem moure aquest cap de setmana.
Moltíssimes gràcies, que el disfrutis molt.
Igualment. Bona nit.